Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat pels vols a 2:45 de la tarda en una zona de vegetació a tocar del barri de la Font de la Pólvora de Girona. Són 24 dotacions, 5 de les quals aèries, que intenten frenar les flames amb especial atenció a les que es dirigeixen a la zona de la vall. Es tracta d'una zona on hi ha rostoll i també vegetació. La columna de fum es pot veure des de diversos quilòmetres de la rodona. Els bombers han rebut l'avís, com us dèiem, als vols de 2:45 de la tarda, i Protecció Civil ha enviat un SOS alert per confinar a casa els veïns del barri de les Pedreres i Font de la Pólvora, i els ha demanat que tanquin portes i finestres. I Sabadell garanteix contundència contra els radicals. L'Ajuntament promet que pels autors dels darrers aldarulls a la ciutat, la mà dura que ha tingut amb els ocupes, diu, tot plegat després d'una nit en que un grup de persones ha cremat contenidors i ha llançat objectes contra els Mossos d'Esquadra mentre pretenien desallotjar un local ocupat a la ciutat. Una persona ha resultat ferida greu per arma blanca. Els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió, que és un menor d'edat. Marta Ferrés és l'alcaldessa de Sabadell.
La mateixa contundència que volem tenir i que hem tingut contra aquesta ocupació que hi havia, doncs amb aquests personatges, que òbviament el que volem és que estiguin a presó, i per tant vull ser molt clara amb això, volem que estiguin a presó, també som igual de contundents amb la gent que aquesta nit ha produït aquests aldarulls i que per tant entenem, doncs, que no són de rebut, que no demostren el que és el barri.
I el bisbat de Vic ha decidit suspendre els actes religiosos previstos per aquest cap de setmana amb la presència del president de la Conferència Episcopal Espanyola i bisbe de Valladolid, Luis Argüello. En un comunicat, el bisbat explica la decisió que s'ha pres arran de la preparació d'accions contràries i limitatives a la llibertat religiosa. Diu, a la polèmica ha sorgit després que les comparses del Seguici rebutgessin la presència d'Argüello, a qui acusen d'haver-se manifestat en contra dels drets i les llibertats fonamentals. I a hores d'ara hi ha tots els carrils oberts a l'AP7, Avinyonet, en sentit sud, tot i que encara hi ha vehicles al voral i encara resten alguns vehicles accidentats per retirar. Recordem que hi ha hagut un accident amb 7 vehicles implicats que ha obligat a tallar 2 dels carrils d'aquesta via en sentit sud. Un accident en què s'han vist involucrades una dotzena de persones i que ha comportat 4 persones ferides lleus. I darrer apunt en cultura, 2 concerts, el de Vincent García i el de Marta Duran Quartet, serviran per inaugurar aquest vespre una nova edició d'aquesta tradicional proposta, que és l'edició del Vi Jazz, que combina el vi i el jazz al Penedès.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 4 de juliol i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Marc Jaureguizar.
Bon dia, ens hem despertat avui divendres al matí amb un ambient molt assolellat al conjunt de Catalunya i ja amb algun núvol despistat a la zona del Pirineu. Mínimes que han tornat a ser elevades i xafuoses a la línia de la costa de Barcelona i de Tarragona, amb uns valors que han rondat entre els 23 i 25 graus. De cara a la tarda, augment de la inestabilitat, sobretot al Pirineu, Prepirineu i també comarques de la Catalunya central, i de fet, en aquests tres sectors apareixeran aquests ruixats i tempestes, que sembla que, a diferència d'ahir, quedaran molt més concentrats en aquests sectors. En moments de descàrrega, compte, perquè seran en forma de patacs d'aigua i acompanyats de fortes ventades. Tot plegat amb unes màximes que sembla que no voldran variar gaire respecte a les d'ahir, on els valors més elevats els podrem trobar a l'interior de les comarques de Girona, al voltant dels 35 a 37 graus. Que vagi bé!
Avui al Connectats parlarem d'una nova edició del Mollet per l'esclerosi múltiple. Entrevistarem Rosa Masguerra, presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les perspectives de jubilació dels joves i la incorporació de les dones a la mili obligatòria a Dinamarca. A partir de les 5 coneixerem el nou treball de la badalonina Laura Rienbau. Parlarem dels plaers ocults en l'àmbit de la literatura, repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, un foc ahir dijous a la tarda en un camp de rostolls de l'Anella Verda de Terrassa, entre les instal·lacions del Club Egara i l'Argemí Garden, va originar un incendi que va mobilitzar 17 dotacions de bombers, dos helicòpters i els ADF. L'avís es va rebre dos quarts de 4 i després de més de 2 hores havia cremat 3,2 hectàrees. L'incendi estava perimetrat i sota control, però quan els bombers el donaven per estabilitzat va tornar a revifar a 5:45. El vent de 40 km per hora va originar un focus cap al sud que s'allunyava de la massa forestal, però que s'apropava perillosament al Club Egara. De fet, es va haver de confinar durant més d'una hora un centenar de persones que es trobaven al club i també gent de l'urbanització de Campí, veient com les flames s'hi acostaven. Com a mesura preventiva, a més, unes 400 persones que estaven al Parc Audiovisual de Catalunya també van ser confinades dins del recinte. Passats 25 minuts de les 6 de la tarda, els forts xàfecs van ser els millors aliats dels bombers per mitigar l'incendi, que es va donar per extingit a les 19:51. En total van cremar 6 hectàrees, bàsicament de conreu.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans.
Des de Sabadell us expliquem que l'alcaldessa Marta Ferrés ha atribuït a grups radicals els aldarulls d'aquesta nit davant d'un local ocupat de la carretera de Barcelona. En una roda de premsa, Ferrés ha dit que actuaran amb la mateixa contundència contra aquesta gent que amb els ocupes que siguin conflictius.
La mateixa contundència que volem tenir i que hem tingut contra aquesta ocupació que hi havia, doncs amb aquests personatges, que òbviament el que volem és que estiguin a presó, i per tant vull ser molt clara amb això, volem que estiguin a presó, també som igual de contundents amb la gent que aquesta nit ha aprofitat aquests aldarulls i que per tant entenem doncs, que no són de rebut, que no demostren el que és el barri.
En el marc d'aquests aldarulls també hi ha hagut una persona apunyalada que es troba en estat greu i un menor detingut com a presumpte autor de la ganivetada. Cap dels dos formaven part de les persones que ocupaven el local. Aquesta és la segona nit d'aldarulls a la zona sud de Sabadell, després que la nit de dimecres un altre grup de veïns, en aquest cas de les Termes, es concentressin davant d'un altre local ocupat. La policia municipal va acabar detenint els dos ocupants que es troben pendents de passar a disposició judicial.
No era la nostra companya Mireia Sanz, sinó la Núria Garcia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Molt bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat avui divendres el centre de dia Josefina Manresa de Santa Coloma de Gramenet. Durant l'acte d'inauguració, Illa ha assenyalat que aquesta fita s'ha aconseguit després d'una persistent reivindicació veïnal, juntament amb el suport de les administracions municipals i el govern català. El nou espai, ubicat al barri de Singuerlín, compta amb una trentena de places públiques per a gent gran.
Reivindicació veïnal, persistent, organitzada, treballada, que es planteja un objectiu possible i que persistentment i intel·ligentment ho va donar. Segon, l'Ajuntament. Defensa l'Ajuntament només amb els veïns, demanant-ho, no n'hi ha prou. O sigui, hi ha un Ajuntament que els escolta, que s'hi posa, que ho treballa, que hi dona forma i que ho imposa. Per tant, l'Ajuntament ha sigut clau, o sigui, tercer el govern.
La mateixa alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, ha destacat la importància d'envellir de forma autònoma, digna i amb garantia de drets. Un nou espai, diu, on cuidar la salut de les persones grans del municipi i teixir vincles, millorant la seva qualitat de vida. Precisament des de la cooperativa Suara, qui gestiona el centre, celebren que aquesta nova instal·lació sigui un espai de sociabilització i una segona casa pels usuaris. També hi està present la plataforma SOS Gent Gran, qui segueix reivindicant la posada en marxa de 4 nous centres de dia per completar els 6 districtes del municipi colomenc. L'entitat també ha destacat la necessitat de comptar properament amb una segona residència pública, i és que l'actual, la Ramon Berenguer, amb 165 places, té una llista d'espera de 3 anys.
Gràcies, Anna. I ara, encara des del litoral, el Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà, per quart any consecutiu, la desfilada de l'alliberament LGBTQ+, una jornada per celebrar però també reivindicar la diversitat sexual efectiva i de gènere. En aquest sentit, un dels principals reptes que planteja l'entitat de referència Rui Pot Elevar és la prevenció, és a dir, que hi hagi més accions durant tot l'any en el sistema educatiu i específicament entre el jovent. Escoltem la seva presidenta, Adelina Agustí.
Les escoles ens reclamen a l'entitat la necessitat de formacions internes tant al claustre de professorat com a l'alumnat. Necessitem espais també pel jovent, sobretot des de l'espai educatiu, perquè d'aquesta manera podem arribar a totes les persones, no només a certa part de la societat que ja reclama aquestes formacions o té aquesta sensibilitat.
De fet, al llarg del matí de demà dissabte, la plaça Catalunya serà l'escenari d'una nova edició de l'Orgull Kids, amb què es pretén visibilitzar i conscienciar sobre la diversitat de les famílies.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. La cultura no fa vacances a l'Alcabot. L'espai cultural continua amb més propostes pel mes de juliol. Aquest dijous passat, per exemple, va arribar la 5a sessió del primer concurs de monòlegs de l'Alcabot. El grup Atzavara actuarà aquest divendres a 9:15. La formació concentra la música popular i tradicional en els seus recitals, però enguany obre el seu ventall de repertori i ofereix un concert d'havaneres per donar la benvinguda a l'estiu. Jordi Domingo s'afegeix a Javier Carrasco i Gaby Ruiz i converteixen Atzavara en un trio.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Sara Vella.
Amb el monestir de Taló de Fons, una platea de 1.500 cadires i l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat sobre l'escenari, només la pluja podia esgarrar tal posada en escena. Després d'algunes hores d'incertesa i amb els músics i els assistents més pendents dels núvols amenaçadors que de qualsevol altra cosa, els trons van passar de llarg i el concert per celebrar el 35è aniversari de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat van començar per transportar els assistents a una nit d'estiu d'ensomni. Amb el director titular de la Simfònica, Salvador Brotons, portant la batuta i la participació de la soprano Begoña Alberdi, l'actuació va comptar amb àries d'òpera i peces de compositors catalans. Així, les melodies de Bellini, Bizet i Puccini, acompanyades també de composicions d'autors catalans com Joaquim Serra, Agustí Borgunyó i Juli Garreta, han encisat el públic que va poder gaudir del recital de manera gratuïta.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Cap de setmana de Mulla't per l'esclerosi múltiple. La Fundació Esclerosi Múltiple organitza aquest cap de setmana, aquest diumenge concretament, aquesta jornada festiva que vol recollir fons per les 12.000 persones que pateixen aquesta malaltia arreu de Catalunya. Ho descobrim amb la Mireia Sanz des de Ràdio Sabadell. Bona tarda.
És segurament una de les tradicions solidàries pròpies de l'estiu que amb les altes temperatures s'ha convertit pràcticament en una obligació per tots plegats. Estem parlant del Mulla't per l'esclerosi múltiple i ho fem conversant amb Rosa Marriera, de la Fundació Esclerosi Múltiple. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Llegíem que prop de 2 milions de persones al món pateixen esclerosi múltiple. Segurament el punt de partida ha de ser explicar una mica què és l'esclerosi múltiple.
Doncs mira, l'esclerosi múltiple és una malaltia que encara no en coneixem els orígens ni tampoc tenim un tractament definitiu per aquesta malaltia, però així per explicar-ho fàcil, el nostre sistema nerviós central està recobert d'una capa de mielina. Per causes que no sabem exactament, però hi ha un factor autoimmune important, aquesta capa de mielina es veu afectada, de forma que els impulsos nerviosos no es transmeten correctament i es comencen a tenir una variabilitat de símptomes diferents per cada persona. Poden haver-hi símptomes cognitius, símptomes de dificultats de la marxa, de l'equilibri, de visió, i després una sèrie de sintomatologia invisible que la persona pateix d'una forma molt, molt evident per ell, però no visible per les altres persones, com pot ser temes d'incontinència, problemes de sexualitat, problemes de memòria, depressió, angoixa, fatiga extrema. Per tant, hi ha una variabilitat de símptomes molt gran en funció d'on t'afecti aquesta pèrdua de mielina al teu sistema nerviós central. Per això n'hi diem la malaltia de les mil cares, perquè és molt difícil definir-la exactament.
I entenem també que aquesta malaltia pot anar mutant amb els anys, és a dir, que una simptomatologia que tu tinguis al principi d'estar afectat per l'esclerosi múltiple pot anar canviant amb el pas dels anys?
Sí, evidentment. O sigui, ens trobem doncs, que, per exemple, potser has debutat en aquesta malaltia amb una neuritis òptica, que pot ser, doncs, per exemple, un brot més de dificultat de visió, de diplòpia, que es diu que és una visió doble, però després tu pots tenir un altre brot i la sintomatologia pot ser diferent, pot ser més motora, per exemple, no? El que sí que és veritat és que en l'esclerosi múltiple que cursa en brots, a mesura que la persona va patint una sèrie de brots, va acumulant discapacitat. Llavors, per això és tan important diagnosticar ràpid i tractar ràpid, perquè en el cas de l'esclerosi múltiple en brots, gràcies a la medicació que ara tenim i que 20 anys no en teníem cap, i ara tenim doncs, més de 12 tractaments per tractar aquest tipus d'esclerosi múltiple, doncs ho tenim molt més controlat i el pronòstic és molt més optimista. No? A on tenim el problema? Hem anat veient de que existeix, o sigui, això ara s'ha identificat des de fa uns anys, una progressió invisible de l'esclerosi múltiple, és a dir, persones amb les quals hem aturat els brots i no tenen activitat en la ressonància magnètica, seguim veient que hi ha una progressió de l'esclerosi múltiple. I això passa aproximadament en un 30% de les persones. Llavors, aquí és on ara tenim un repte molt important, que és identificar d'on ve això, com ho podem tractar, perquè estem veient que persones que, tot i tractant-les, diagnosticant-les ràpid i tractant-les ràpid amb tractaments innovadors, són responedores en aquests tractaments i segueixen avançant amb una certa progressió. Llavors, el bo que tenim és que aquí, no, a Catalunya, tenim centres que estan treballant amb tota aquesta recerca i per això un dels objectius del Mollet d'enguany és poder-hi dedicar recursos i estan treballant amb biomarcadors que d'alguna manera ens permetin identificar aquest alt nivell de proteïna que poden tenir aquestes persones i que els fan molt més proclius a tenir aquest avenç progressiu de la malaltia.
Clar, perquè hem d'entendre que estem parlant d'una malaltia degenerativa, és a dir, en tots els casos evoluciona de forma degenerativa o pot estancar-se d'alguna manera?
Aviam, com a malaltia de les mil cares que és, hi ha casos en què pot estancar-se. És a dir, hi ha casos en què potser han tingut un parell de brots i la malaltia s'ha estancat, han seguit fent vida normal i pràcticament doncs, no han tingut més simptomatologia. No és lo habitual, o sigui, és una malaltia neurodegenerativa per definició i la simptomatologia pot ser més o menys, però sí que hi ha un avanç i hi ha una certa progressió. Ara bé, com has pogut veure, és molt difícil d'explicar en concret què és el que li passarà a una persona amb esclerosi múltiple, perquè depèn. O sigui, ens podem trobar amb persones amb esclerosi múltiple que tinguin una esclerosi múltiple benigna i que els deixi fer tota la seva vida una vida completament normal, fins a persones doncs, que, tot i ser diagnosticats, tractats, no responen, i es va veient una progressió que acaba amb degeneració i amb discapacitat.
Clar, per tant, aquí entenc que en el moment del diagnòstic, més enllà de la dificultat o no de diagnosticar, que ara t'ho preguntaré també, entenc que aquí com a associació heu de fer una feina molt d'acompanyament emocional, no? I fins i tot totalment de la part aquesta més d'assumir, perquè és tan difícil explicar-ho que entenc que la incertesa, que sempre és la qüestió més difícil de gestionar, deu ser molt gran, no?
Molt gran, o sigui, és una de les emocions que tots ens posen sobre la taula i que són més difícils de gestionar. I, a més, això al final què passa? O sigui, per molt que tu vagis al neuròleg, clar, o sigui, hi ha un temps determinat i bueno, t'expliquen el que és la malaltia, el diagnòstic, però, clar, tota la part d'afrontament emocional és, bueno, és impossible que la puguis fer en consulta. Llavors, per això és tan important aquesta coordinació que establim entre els centres de neurologia i l'activitat que fa la Fundació Esclerosi Múltiple, que és aquesta activitat basada en l'acompanyament des del moment del diagnòstic i després en funció de com va avançant aquesta malaltia, perquè en el moment del diagnòstic pots tenir aquest dol, aquest bloqueig, aquesta incertesa del què passarà, de com m'organitzaré, com serà la meva vida, però després a mesura que van passant coses, aquestes coses també tenen un impacte emocional, no? I per tant, és molt interessant tenir algú com a referent que et puguin acompanyar durant tot aquest procés. Per exemple, pots quedar-te sense feina perquè la feina han considerat que la teva malaltia doncs a lo millor doncs, no pots seguir fent la feina que feies fins ara. Llavors aquí també hi ha un impacte emocional que treballem amb la persona perquè pugui cercar una altra feina. Per tant, sempre aquest acompanyament basat en promoure l'empoderament i l'autonomia de la persona al màxim de temps possible.
Uh-huh. I et deia allò del diagnòstic, perquè clar, entenc que amb una simptomatologia tan variada, amb aquestes mil cares que té, no deu ser fàcil de diagnosticar, o sí, o ara mateix ja tenim eines per poder diagnosticar ràpid?
Tenim eines, el que passa és que a vegades, com que la simptomatologia és tan variada, acostuma en molts casos a perdre's una mica. O sigui, quan tu a vegades vas al metge i li dius, mira, és que se m'ha adormit una miqueta la mà, bueno, pot ser un tema muscular, pot ser un tema de trauma, pot ser, saps? I llavors a vegades hi ha un període de descarte fins que no arribes realment al neuròleg, que el neuròleg sí que a través d'una ressonància magnètica i després unes altres proves confirmatòries, doncs pot arribar al que és el diagnòstic d'esclerosi múltiple. Però sí que és veritat que encara ens perdem una miqueta en els inicis. Llavors aquí estem fent molta feina també des de la Fundació de sensibilització, o sigui, estem elaborant molts materials, tant per pediatres, no? Perquè comencem a tenir també molts nens que comencen ja a debutar amb simptomatologia d'esclerosi múltiple i a vegades passa desapercebuda fins que són adults. Llavors, si els haguessin tractat abans, doncs també el seu pronòstic seria diferent, no? També treballem molt en coordinació amb el Departament de Salut, doncs també atenció primària, no? D'intentar doncs, sensibilitzar de que sempre quan hi hagin unes determinades simptomatologies doncs intentin passar per neurologia per poder descartar malalties com aquesta, no? Per tant, cada vegada la sensibilització és més gran, però és veritat que encara es passa un període que pot anar des dels 8 mesos fins a l'any i mig, a vegades per identificar la malaltia.
Clar, i entenc que aquí també deu ser molt important el coneixement que pugui tenir la pròpia societat, entenc, de la malaltia, no? Perquè quan més en saps d'ella, pots identificar si el que t'està passant pot estar vinculat, entenc, i també pots guiar una mica el professional de la salut quan vas a veure aquesta consulta de l'atenció primària.
Sí, aquesta també és la nostra feina, no? La feina com ara estem fent, no? D'explicar el que és la malaltia, de que ho conegui la ciutadania a nivell general, que no ho confongui amb d'altres malalties, que també empoderar la gent, no? O sigui, ara també estem treballant molt amb tota aquesta part de, escolta'm, si tu creus o estàs preocupat per un símptoma que t'està passant, no? Tu has d'insistir en el teu metge d'atenció primària, de que et faci les proves, de que et derivi, de que, saps? O sigui, també hi ha molta feina en aquest sentit del pre abans del diagnòstic. O sigui que, sí, sí, això cada vegada també està canviant molt més i la gent té molta més informació.
Mm-hmm. Clar, i entenc que jornades com les que estem parlant, no?, ara de cara a diumenge, no?, aquest mullat, el que ajuda és precisament això, no?, a posar l'accent en aquesta realitat que existeix i també en donar a conèixer de quina forma existeix, no?
Clar, és que fixa't que, per exemple, s'han fet enquestes a nivell de tot l'estat espanyol I la comunitat autònoma on més es coneix l'esclerosi múltiple és Catalunya. I això al final és per actes com el Mulla't, que al final sensibilitzen a moltíssima gent, està sortint aquell dia als mitjans, i tothom, encara que no entris en el detall, però sap, ai sí, doncs mira, és una malaltia neurodegenerativa, més o menys de persones joves, saben i els hi sona, no? I això vol dir molt, o sigui, al final és bàsic, perquè no és només a nivell de que tu puguis tenir la malaltia i de que puguis sospitar-la i, per tant, puguis anar al metge, que també, sinó també sensibilitzar la ciutadania en general, per exemple, com a empresari, no? O sigui, si jo tinc un treballador que té esclerosi múltiple, doncs que sàpiga el que és aquella malaltia i que no l'exclogui pel fet de que tingui esclerosi múltiple, no? Que sàpiga on ha d'anar, quins recursos pot tenir. Vull dir que, en general, doncs, tenir una certa sensibilitat amb la malaltia és bàsic i això ens ajuda molt a aquest tipus d'accions, no? com el Mulla't.
Clar, i diries que, de fet, a nivell d'acció, a nivell d'aquesta acció-reacció, no, d'aquest coneixement, el Mulla't és d'aquestes accions que us funcionen molt bé, en el sentit de cada vegada se sumen més piscines o està estabilitzat en aquest sentit, i com funciona?
Sí, doncs mira, la veritat és que és la 32a edició de Mulla't i això és un èxit increïble i encara creix, o sigui, nosaltres anem veient any a any que encara té recorregut, o sigui, el Mulla't al final ja no són només les piscines, el Mulla't són moltíssimes activitats paral·leles que es fan al voltant de les piscines. Per exemple, aquest any tenim tots els parcs aquàtics de Catalunya que s'han adherit al Mulla't, tenim els restaurants que es mullen, tenim supermercats que es mullen, tenim forns que fan pastes especials pel Mulla't, i després les iniciatives pròpies, no? Com passa una mica amb la marató, doncs escolta'm, jo com a individu, aquest dia, doncs no sé, et faig un torneig d'escacs i el que aconsegueixi amb aquell torneig, doncs també ho dono al Mulla't, no? O sigui, al final és un acte que ha agafat molta porositat a tot el territori i que va creixent, i que si el deixéssim de fer, doncs segurament la gent el trobaria a faltar, perquè és una manera, doncs, lúdica, fàcil d'entendre la malaltia i de ser solidari, no? Que això també és important en aquests moments.
Rosa, aprofita per recordar-nos una mica com funciona, com podem descobrir tota la informació al voltant d'aquesta qüestió, saber quines piscines tenim més a prop de casa, quines eines tenim.
Doncs mira, el més fàcil és que entreu al mulla't.cat. Allà és la pàgina específica que parla tot el que és el Mulla't. Tens tota la llista de piscines amb un buscador per zona perquè et trobi la teva piscina més propera. Si no pots anar a la piscina, tens totes aquestes altres opcions que també te les expliquen a la pàgina. Tens una botiga online que dius, escolta, mira, jo aquest dia me'n vaig de viatge, no hi podré ser, doncs escolta, com a mínim col·laboro i compro una gorra, o si em fa mandra comprar alguna cosa perquè no m'ho posaré o no ho faré servir, puc fer un donatiu, i aquest donatiu, doncs, després també te'l pots deduir com a tal. Per tant, tens moltíssimes opcions i tens tota la informació. Per tant, mulla't.cat i mulla't, no? Que al final és compromís, és ser-hi i és seguir endavant, perquè de fet amb actes com aquest hem canviat moltíssim el pronòstic d'una malaltia que afecta sobretot a persones molt joves. Llavors hem fet molt amb tots aquests 32 anys i ens queda una mica més, jo crec, per poder acabar, no?, amb aquesta part que dèiem, no?, d'aquesta progressió invisible de l'esclerosi múltiple, que ja també estem avançant en moltes recerques i que jo crec que potser en 5-10 anys doncs podrem parlar-ne ja amb més seguretat i amb un canvi important.
Doncs ens toca fer això, als oients que ens estan escoltant, buscar aquesta informació a la pàgina web del Mulla't per poder descobrir tots els detalls d'aquesta activitat que es farà, com dèiem, aquest diumenge a diferents piscines d'arreu de Catalunya, i que de fet hi ha activitats fins i tot altres dies de la setmana, també pel que he vist xafardejant a la web del Mulla't, però vaja, el dia central aquest diumenge, i la Rosa Marriera de la Fundació Esclerosi Múltiple ens ha explicat tot el que s'amaga darrere d'aquesta proposta. Rosa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
Arribem a 4:45 de la tarda, puntuals a la nostra cita amb la tertúlia Tres Bandes. Aquesta finestra oberta a l'opinió que avui compartirem amb la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cuat, i la tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens n'anem al Prat per saludar l'Emili Miquel, exdirector de Correus del Prat. Molt bona tarda, Emili.
Hola, molt bona tarda.
I a Sabadell ens espera el Quirze Casablanques, que és graduat en Humanitats. Quirze, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com porteu la calor? Bé?
Bueno.
D'aquella manera.
Mm. Ens ha donat una petita treva aquesta nit, no? O què?
Sí. Home, aquesta nit és que inclús hi he aprofitat per sortir, saps?
Mira que bé.
Ostres, que bé, tu.
Sí, sí. Mm. Bé, doncs ja hem superat, podríem dir, la primera onada de calor. Em sembla que no serà l'última aquest estiu, o sigui que preparats, eh? Mm-hmm. Hem d'estar preparats.
Connectats.
Hem d'estar connectats, sí. Molt connectats. Els que no sé si estaran preparats del tot són els joves, aquests joves que, segons un estudi que ha fet el BBVA, diu que s'hauran de jubilar més enllà dels 70 anys. Com us heu quedat després de veure aquesta notícia? La joventut d'avui dia, que està superant obstacle rere obstacle, ara a llarg termini, al final d'aquesta cursa de fons, sembla que es trobarà amb un altre que també serà de tremenda.
Jo espero que no, perquè, a veure, els que ara tenen 20 o 20 i pico d'anys, quan tinguin 70, estem parlant d'aquí a 50 anys. Ja s'haurà reformat aquesta llei. Jo crec
aquesta és una altra. Aquesta és una altra. Però, clar...
Sí, perquè l'oposició sempre diu que el que han fet aquests nosaltres ho canviarem.
Exacte. No sé, jo confio, Confio que quan vegin que realment és un problema, doncs d'aquí a 50 anys. Jo no em puc imaginar que continuï igual. No sé, alguna cosa haurà millorat,
Home, esperem, perquè si les dades són les que són i la situació avui dia, mirat en perspectiva, doncs ens porta, o a les persones que han fet aquest estudi, a concloure que fins més enllà dels 70 no es podran jubilar si volen mantenir amb el ritme de vida que porten, a no ser que tinguin estalvis, que és el que apunten. De totes maneres, estem parlant que tot això es produeix com a conseqüència d'una incorporació tardana al mercat laboral. I és que ja portem anys que la gent jove aprofita, doncs, com que li costa molt emancipar-se, marxar de casa, doncs què fan? Prorrogar estudis, per exemple, formació, i hi ha gent que està estudiant fins a una edat bastant més adulta que no abans, no?
Sí, és així. Vull dir que, a veure, el que passa que amb això tindrem l'avantatge de que aquest jovent que jubilaran amb aquesta edat més enllà, també són gent que es jubilaran hauran gaudit normalment de la seva presència al mercat laboral molt ben preparats, perquè són gent que han estudiat, no? Llavors, a veure, també hi haurà aquell que haurà treballat i haurà simultanejat el treball amb els estudis, i aquest, vull dir, haurà entrat en el món laboral una edat més correcta, diguéssim, no sé. Aquí potser hi ha una mica de tot. Però, és clar, si hem de vincular la quantia de la pensió a l'esperança de vida, aleshores també cal vincular la franja laboral a l'esperança de vida, no?
Sí, això hi ha alguns països que ja ho ajusten una mica per aquí, per on tu ara estaves indicant, Quirze. Però vaja, no sé, és que no sé si seria acceptable, no?, que pensar que la gent jove d'avui, quan estiguin en edat de jubilar-se, segurament ho hauran de fer més tard, que no s'està fent ara, quan s'està allargant ja un parell d'anys l'edat de jubilació dels 65 que hi havia a 67. Emili.
A veure, em sembla que aquest estudi parla de l'any 65, és a dir, d'aquí 40 anys. Llavors, d'aquí 40 anys, la gent que tingui 70, els 70 anys seran els 60 d'ara. És a dir, aquesta gent estarà fantàsticament. De la mateixa manera que els 60 d'ara són els 50, de fa uns anys, la gent de 60 anys és com si tinguéssim 50 anys, si mires 40 anys enrere,
sí,
per la vida que portem, pel que ens movem, per les activitats que fem. Doncs, a veure, la gent de l'any 65, la gent de 70 anys, suposo que estaran també fantàsticament bé, com estem nosaltres, la majoria de nosaltres, amb 60 anys, no? Clar, ara la gent es mor entre els 80 i els 90. Abans es moria entre els 70 i els 80. Jo suposo que, si tot segueix així, d'aquí 40 anys, que són molts anys, nosaltres ja no veurem això, doncs d'aquí 40 anys la gent es morirà entre els 90 i els 100 anys. Això és una cosa que la ciència...
Moriria ara als 100 anys, jo penso arribar als 100 anys.
Sí, sempre hi haurà gent que sigui capaç de batre un rècord, no? Sempre hi ha casos aïllats. Però us en recordeu abans els avis que morien entre els 70 i els 80, no? En general, el gruix. I ara entre els 80 i els 90, doncs d'aquí 40 anys seran entre els 90 i els 100.
Mira, jo l'altre dia...
70 anys serà l'equivalent a una persona de 60. No ho veieu així?
I jo l'altre dia em vaig trobar un senyor que jo no sabia qui era, però m'emprèn i em diu: escolta, jo tu et conec, tu ets de Sabadell. Sí, diu, és que diu, jo ja en tinc 97. Dic, hòstia, té 97 anys. Diu, bueno, diu, goita, diu, vaig amb el net a pagar les taxes municipals, diu, amb els meus diners, diu, però me les pagarà el net, diu, perquè jo ja no toco ni quarts ni hores. Ho va dir així mateix. Però tu, em va fer molta il·lusió, perquè vaig pensar, bueno, aquest home està content de viure i està content de viure amb 97 anys. Doncs molt bé,
però
molt bé.
És una mica la campana, és una excepció, és la campana de Gauss, no?, que ell està en una punta, però el normal avui en dia és entre els 80 i els 90. Qui passa dels 90, doncs propina. Però no, normalment és entre els 80 i els 90. I d'aquí 40 anys, entre els 90 i els 100. Una persona de 70 encara li quedaran 20 anys per gaudir de la vida.
Però
no comptem només els anys, sinó la cotització que es pugui fer durant aquest temps, que els hi arribi per les necessitats que tindran o que hauran de cobrir. No?
Clar.
Clar.
Sí, plans alternatius, el pla públic de pensions, el sistema públic de pensions està en crisi, llavors jo imagino que intentaran incentivar l'estalvi, no?, l'estalvi privat, que la gent estalvia, que la gent estalvia, i després plans alternatius privats de pensions, com fan en altres països, a Amèrica, per exemple, no?, als Estats Units. No confiar-ho tot en el sistema públic de pensions, com feien fins ara.
I quan se'ls explica tot això?
Mica en mica, no, sí. Poc a poc.
Ho dic perquè ara la filosofia és una altra, Fins i tot a l'hora de triar feina i les condicions de treball. O no?
És que jo penso que ja està bé de treballar tant, No s'està parlant ja de reduir l'horari laboral. Ja fa molts anys que treballem les 8 hores. Doncs com es pot dir que has de treballar als 70? Has de disfrutar de la vida. És que, no sé...
Clar, però algú ha de pagar aquest gaudi, si no t'ho pots pagar tu particularment, algú t'ha d'ajudar, no? O alguna fórmula hi ha d'haver.
Bueno, esclar, és que això se suposa que els pressupostos han de tenir prioritats, i quan es trobin... Bueno, que ara ja es troben amb el problema de les pensions. A mi me la pugen 0,50 cèntims cada any.
Oh, és una gran...
I m'escriu una carta a la ministra.
Exacte. Això és el més bonic.
Bueno, pues, vull dir que són conscients que hi ha un problema, no? Intenten... Home, d'aquí a allà, no sé, hauran de triar uns polítics que siguin més vàlids que els que tenim ara, amb perdó, eh?
Però... Això potser seria una... La pedra de toc, potser seria... Sí, potser seria la pedra on recolzant, no? Amb uns polítics que realment fossin competents. Però, bueno, no ho sé, a veure.
De totes maneres, la jubilació al 65 va ser un invent de després de la Segona Guerra Mundial, quan l'esperança de vida era molt més reduïda. La gent vivia 70, 70, 70 i pocs. Llavors, doncs, els últims anys de vida, 5, 7, 8 anys, doncs que poguessis gaudir una mica, que poguessis descansar, perquè la gent abans no jubilava, encara no fa tant d'això, no? Però, clar, ara l'esperança de vida s'ha disparat. L'estat del benestar està fent aigües a tot arreu. De fet, és una cosa exclusiva de l'Europa Occidental, perquè l'estat del benestar no en tenen ni els Estats Units, que és la primera potència econòmica del món. Estat del benestar no tenen a Xina, estat del benestar. Per descomptat que no tenen estat del benestar a Rússia, no? Llavors, aquí a Europa Occidental encara ens queda estat del benestar, l'estem defensant, però és una cosa que està fent aigües, que...
Que
la productivitat, la productivitat que tenim ara, vull dir, no dona per tenir l'estat del benestar que teníem fa 20 anys. I s'han de fer, doncs clar, s'han de fer fórmules, ajustaments, el que sigui, per tal de que no desaparegui.
Doncs imagineu-vos que si això ens ho plantegem per sectors professionals o per tipus de feina, ara s'ha aconseguit que hi hagi treballadors que es puguin jubilar anticipadament si es dediquen a treballs de risc o si són físicament exigents. Això, aquesta flexibilitat deixarà d'existir o com serà això?
No hauria de deixar
d'existir aquest tipus de feines. No sé, aquesta és una història.
En què treballaran?
Sempre hi haurà algú que haurà de pujar una bastida, no?
Sí,
sempre hi haurà algú
que
haurà de fer alguna feina perillosa, una feina especialment dura, no? Dura, la intempèrie, vull dir que representi doncs, un esforç físic, i aquesta gent, lògicament, se'ls ha de tenir en compte. No es poden jubilar als 70 anys.
Sí, tu però no és que això... Aquí... Perdona, que m'he ficat pel mig.
No.
Continua, perdona.
Amb 70 anys jo no veig una persona pujant a una bastida i fent determinades feines.
És per tant, si s'ha de jubilar abans i ha començat a cotitzar més tard...
Doncs hi haurà...
Què cobrarà?
Haurà d'haver alguna fórmula compensatòria per a aquestes persones.
Sí, ja hi és ara, eh? El que passa és que jo també confio que el tipus de feina d'aquí a 60 anys, de què treballaran? Jo l'altre dia parlàvem amb el meu home, qui ens havia de dir que hi ha gent que es guanya la vida fent d'una cosa que es diu influencer. M'entens? Sí. De què treballaran?
Jo claro, aquest es pot jubilar directament amb 98, ja. Vull dir,
jo confio que també la robòtica i, en fi, que hi haurà màquines que també, que cada vegada n'hi ha més, faran feines pesades, difícils, no sé. És que, bueno, esclar, es tracta de veure... un futur optimista o un futur molt pessimista.
Mira, ara aprofito això que comentaves, Maribel, preocupada pel tipus de feina que faran els joves. Avui, a la web de Cugat.cat, a la web d'aquesta casa, tenim una notícia que diu Ibai Llanos, no sé si el coneixeu.
Sí, bueno, de nom, sí,
val,
sí, tant.
Doncs, Ibai Llanos busca treballadors per a la seva oficina de Sant Cugat. Diu, busca editors i creatius de vídeo.
Per això, que de què treballaran, quines feines hi hauran. És que tot va molt de pressa. Jo crec que d'uns anys cap aquí, i no cal gaire, 10 anys...
Mira, us he de dir que aquesta oferta, que a més està penjada a Infojobs, ja fa dos dies, acumula més de 1.500 sol·licituds.
Clar.
Sí, que les bastides les posaran uns altres, no sé
si... Sí, però les posaran, però que consti que les posaran. I aquests 1.500, potser perquè pels seus coneixements, perquè han fet el grau d'audiovisuals,
o no. Sí.
Però aquests 1.500 faran aquesta feina que demanen a través d'Infojobs, però hi haurà qui pujarà amb una bastida. A veure, tot això són tota una sèrie de coses, que regular-les a positiu, o sigui, regular-los o sigui, posant al mig de tot el problema a l'ésser humà, seria un avenç positiu. O sigui, i això és el que ens hauríem de dedicar en comptes de fotre'ns els trastos pel cap en els parlaments.
Yeah.
O sigui, per altra banda, o sigui, una cosa que ens hauríem de dedicar, perquè és que si no podem pagar les pensions d'aquesta gent que jubilaran als 71 anys però que en viuran 100, doncs escolta, deixem de pagar vitalicis a tanta gent com cobra vitalicis i...
Mira, per aquí encara podríem fer alguna cosa.
Veus? Sí, oi? Tant de bo, tant de bo, Carme, tant de bo.
Clar.
Passa que els polítics a mi em sembla que pinten bastant menys del que nosaltres pensem, no? Els hi donem un protagonisme que no tenen.
Ells
la robòtica, de la robòtica, ells no han inventat la robòtica. La intel·ligència artificial, no en saben gran cosa de la intel·ligència artificial, ni de la intel·ligència en general, no? Però de l'artificial potser encara menys. És a dir, que jo considero que les feines pesants, com per exemple pujar una bastida, és possible que la faci la robòtica, no? Que hi hagi uns robots que pugin i que facin les feines pesants, però la feina intel·lectual com a editor de vídeos potser la farà, l'acabarà fent, no demà mateix, però l'acabarà fent la intel·ligència artificial, que tu li encomanaràs una feina intel·lectual i te la farà. De fet, avui en dia, si tu vols fer un article, tu li dius quina mena d'article vols fer, i al final la intel·ligència artificial fa un article que tu et quedes sorprès de lo meravellós que ha quedat aquell article, i ja no cal que tu escriguis l'article.
Sí, la cosa, però un cop llegit estarem segurs que no l'has escrit tu, aquest article, perquè com que no tindrà el teu estil, per molt que facis...
Però no, acabarà tenint el meu estil si ell estudia el meu estil. M'entens?
Hauràs d'escriure molts perquè t'acabi atrapant l'essència, saps?
Sí, però com que està evolucionant també la intel·ligència artificial, l'estem veient en bolquers només. Ja ens estem espantant una mica. Quan estigui desenvolupada, Déu me'n guard, perquè llavors potser sí que podrem anar a la platja a l'ombra d'una palmera i prendre algun mojito i dir, escolta, a mi m'és igual la jubilació, perquè total, tampoc foto res, no?
Mira, potser al final acabaran treballant els hologrames.
Oi.
Qui sap, no? Amb tanta intel·ligència i tot això. No sé,
ja ho veurem. No, però el que és possible que les vestides... Jo a vegades veig alguns programes d'Estats Units o de Canadà de reformes i així, les fan de fusta i gairebé paper. Fusta i pla dur. No sé, també tot això potser també canviarà, no? Materials nous, potser... No sé, és que, esclar, és com deia abans, tot va tan de pressa, tant, tot canvia tant en 10 anys o en un cicle més petit i tot, que arriba un moment que encara el futur es fa difícil preveure'l, no sé...
Sempre hi haurà una bola de vidre.
I després hi ha un altre tema que ens fa por, que no l'hem tocat, però està el tema de la manipulació genètica. Es parla de que es podran replicar éssers, que es podran replicar humans, subhumans, exèrcits... Això sona molt a ciència-ficció, però això tampoc està...
Home, ja ens va semblar estrany quan van fer l'invent de la Dolly, no?
Sí,
no
sí,
recordeu?
Sí.
La clonació... Sí.
Sí, i bueno, encara estem per aquí.
Estrany, no ho sé, a mi em va semblar esgarrifós més aviat.
Sí.
Jo, mira, el futur és inimaginable.
Doncs millor ho deixem. ho deixem i ja arribarà, que quan arribi serà present, o sigui que...
Exacte, llavors no serà futur, serà
no
present.
Serà futur, serà present, efectivament. Serà present. Jo us pregunto, esteu preocupats per la seguretat d'Europa, vosaltres?
Home...
Nosaltres no, perquè estem a l'Occident.
Exacte, no ens afecta tant com a països clar. Que estan tocant a Rússia o que estan... Sí. Mm-hmm. Però bueno, sí, clar, és general, eh?
Clar, però sí. Com a membres d'aquesta comunitat del continent europeu, doncs tenim unes obligacions, i ja sabeu aquesta cursa que hi ha pel rearmament, perquè no ens agafin amb els pixats al ventre, per si de cas, hem de donar feina a la indústria armamentística, sobretot a l'americana.
Jo diria que el problema subjacent és aquest,
Clar.
És un problema de peles i punto.
Ho dic perquè hi ha una informació, hi ha països, com és el cas de Dinamarca, que comença a reclutar dones per al servei militar obligatori i ha ampliat no fa gaire aquest servei de 4 a 11, a 11 mesos. Com a membres d'aquest conjunt d'Europa, penseu que altres països poden començar a seguir una mica les passes de Dinamarca, encara que no estiguem geogràficament situats en aquesta situació de perill o de més perill, no?, que veuen ells respecte d'un possible atac de Rússia. Però penseu que no s'escamparà aquesta taca d'oli?
No ho sé. Jo et diré una cosa. A mi em dóna la impressió que instaurar a Dinamarca un servei militar obligatori de lleva i tot això, amb això s'equivoquen. O sigui, jo penso això, no té més valor que la meva opinió, que s'equivoquen. Però que si instauren un servei militar, perquè la pregunta és que què ens sembla que reclutin dones, doncs, a veure, si instauren un servei militar obligatori, a mi em sembla perfecte que hi vagin homes i dones.
Mm-hmm.
O sigui, no per la paritat, per l'igualtat. I llavors passaríem olímpicament d'allò de quan vaig anar jo al servei, que tothom deia allà et faràs un home, sí. Ara doncs mira, allà et faràs una dona, va. No, conyes a part, vull dir, si s'hi ha d'anar anem-hi tots, homes i dones, eh?
De fet, els voluntaris que acull el servei militar de Dinamarca, una bona part, una quarta part, són dones.
Són dones.
Voluntaris, eh? Però és que ara no serà voluntari, serà obligatori. A partir dels 18 anys, ja des de principis d'aquest mes de juliol.
Em
sembla que ja ho és de manera, ja ho és de manera aleatòria. És a dir, ells fan un sorteig...
Sí, cosa que és injustíssim, ja... però vaja.
Sí, però també és injustíssim la loteria, la grossa, no? I,
sí,
i toca a algú i aquella és la part...
Però tu la grossa et molestes a comprar un dècim, si per cas. Vull dir, sí, en aquest cas ningú l'ha comprat, el dècim.
Aquí és més senzill, no cal que compris res. Et venen a casa i et diuen t'ha tocat.
Aquí ja...
Sí. Jo crec que no es tracta tant de si són dones o homes, es tracta del rearmament.
Sí.
Ja la Unió Europea ens està demanant a Espanya que disposem d'un pressupost més alt per la defensa. I és clar, jo és que pensava que és difícil. Per una banda dius, home, sí, a veure, Europa de ser, no hem de dependre de ningú, ni d'Estats Units, ni de cap altre amic, per poder-nos defensar. Però per altra banda, veient la precarietat en què vivim, els pressupostos que tenim, dedicar-ho a una hipotètica guerra a la defensa, doncs és que jo en aquest cas no ho tinc clar. D'entrada la frase aquesta, no?, de si vols la pau prepara la guerra, a mi em fa molta ràbia, però és així el que diuen, el que estan demanant. I no ho tinc clar.
És un vell adagi que sempre ha sigut així al llarg de la història. La pau sempre ha estat un període entre guerres. No ha estat mai la pau mai ha estat definitiva, ha estat sempre un període entre guerres perquè la humanitat sempre ha viscut en guerra i la pau era per rearmar-se per la següent guerra. I ara ens trobem que estàvem en una època optimista, que semblava que només en el segle XXI només hi hauria guerres comercials, i resulta que els russos, Putin, envaeix Ucraïna perquè diu que allò és territori seu. I les fronteres, a partir de la Segona Guerra Mundial, s'havien respectat sempre. Fins i tot a l'Àfrica, que estan fetes en tiralínies, s'havien respectat perquè, si no, hi hauria guerres cada dia. Mm. I aquest senyor ha decidit no respectar una frontera establerta, un país que és independent, i l'ha envaït perquè diu que allò ell ho pot fer perquè allò és seu. Això és gravíssim. Llavors, és normal que els països que estan més a prop, nosaltres ens agafen una mica més lluny, estiguin espantats. Perquè, clar, la història el que té és que és cíclica i es repeteix. Hitler va començar que va dir, bueno, Àustria resulta que és meva perquè són països germànics. Els sudets de Txecoslovàquia també són meus perquè també són alemanys. I al final va envair Txecoslovàquia. I al final va entrar a Polònia. I al final França, Anglaterra van declarar la guerra alemanya, no? Però li anaven donant perquè pensaven es conformarà amb això i no es conformava. Llavors aquí ens trobem amb Rússia que diu vull el Donbass, però després potser no vol el Donbass, vol Ucraïna, i després potser ataca les repúbliques bàltiques, i després potser, llavors ens hem adormit, què fèiem que no ho vèiem venir?
Bueno, llavors som europeus. I llavors ve aquell ximplet dels Estats Units i diu, jo vull Dinamarca, que està dintre de les fronteres de la Unió Europea.
Bueno, o Groenlàndia.
Que vull Groenlàndia, això sí. Mateix. Nosaltres podríem dir, doncs mira, nosaltres volem Califòrnia, perquè mira, ja està.
Sí, o sigui,
cuidado, que de ximpleries sembla ser que encara n'hem de sentir, eh?
Sí, però...
Va, Maribel, sí, i després Emili. Vinga.
No. Jo el que penso és que sí, es podem rearmar, podem preparar tot, però a Israel no el pot aturar ningú. Israel està allà fent tot el que està fent des de fa quantitat de temps i no hi ha ningú que el pugui aturar, per més rearmats que estiguin. Vull dir, que no sé, arriba un moment que ja no saps per què ens hem d'armar.
Vinga,
perquè quan arriba... Bueno,
deixem a l'Emili.
Sí.
Deixem a l'Emili que tancarem amb això. Vinga.
Sí, però tenim a Putin, que Putin diu envairé i envaeix, i tenim a Trump, que un dia diu una cosa i l'altre dia diu una altra. És una persona que sembla més aviat pallasso, còmic, podeu dir com vulgueu, no?
Sí, cuidado que fot molta por aquest pallasso, eh?
Sí,
però un dia parla del canal de Panamà, l'altre dia parla de Groenlàndia, un dia critica Israel perquè ha atacat l'Iran, després ataca l'Iran...
Marxem, ho hem de deixar aquí i deixarem aquestes guerres per un altre dia. Maribel, Emili, Quirze, moltíssimes gràcies i que tingueu molt bon estiu.
Guardeu-vos de la calor, vinga.
Bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Adéu. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Even when I dream of you, the sweetest dream will never.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.